Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Diuen que les bones costums no s'han de perdre i ens ho apliquem, així que aquesta setena temporada que avui hem estrenat seguim amb el Feinejant en Filosofia amb el Pere Martí. Ens agrada aquestes preguntes incòmodes que ens fa, aquesta mirada, com li dona la volta a les coses, a les paraules, al Feinejant en Filosofia. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia. I justament avui, ja sé que et sempre va de paraules a la ràdio, però avui justament parlarem de les paraules.
De la corrupció de les paraules.
Sí, de la distorsió que cada vegada més és un fenomen molt present en el llenguatge. Sempre el llenguatge és una eina que es fa servir, i s'utilitza per allò que ens interessa, que ens va bé, però quan aquesta distorsió és tan continuada i sistemàtica, al final ens podem trobar amb un problema greu, que és que el llenguatge deixi de ser útil, i això sí que seria realment un problema greu. Ara en tenim un exemple molt d'ara mateix i de fa uns dies, i que continuarà durant una bona temporada, d'aquest confusionisme, per exemple. Com hem d'anomenar, com s'anomena l'acord que han signat Esquerra Republicana i el PSC? Concert, finançament singular, pacte solidari igual per tothom, desconcert.
Depèn quin és el teu auditori, geogràficament parlant, ho expliques amb unes paraules o amb unes altres.
És a dir, el significat és el de menys, és a dir, allò a què ens referim és el de menys, el que compta és l'envoltori, però llavors, clar, quan cadascú posa l'envoltori que vulgui, al final no sabem a què ens estem referint, aquest és el problema.
Desvirtua el contingut.
Exactament.
Doncs avui ens estrenem parlant de la perversió, de la corrupció del llenguatge.
La filosofia, com ja hem dit moltes vegades, té com a eina de treball el llenguatge. Per tant, de tant en tant ens hi hem de deturar, perquè si aquesta eina es fa malbé, si es distorsiona voluntàriament i sistemàtica, no només en el camp de la política, en tots els camps, l'educació, l'economia, això ens causa un neguit especial als que som del gremi, Però pot ser un dels mals, com deia, profunds de la modernitat.
I els ciutadans ens descol·loca, perquè ens deixa terra de ningú.
Es descol·loca i es desprotegeix, perquè no saps de què estan parlant.
Aquí a tenir-te, clar.
I per agafar un exemple que tots coneixem i que és molt, molt popular i que, a més, ha estat involucrat sempre en la polèmica, doncs he triat un cas encara més recurrent que el que he citat abans, que és com la manera com els mitjans i els polítics en general es refereixen i s'han referit al senyor Carles Puigdemont, àlies El Fugado.
O molt honorable president, depèn, de nou.
Sí, però aquí m'interessa molt la qüestió aquesta del Fugado.
D'acord.
Quan estava pensant en el guió del programa, s'han produït tota una sèrie d'esdeveniments que em van fer pensar, a veure si potser tot això farà que aquesta reflexió que avui volia plantejar perdi vigència, però em sembla que de moment la situació administrativa o jurídica del 130 president no afectarà a lo que ara volem comentar. Tornem, doncs, al Fugado. El senyor Puigdemont se l'acusa o se'l titlla, depèn de la més o menys mala intenció de qui parli, d'haver huido de la justícia. Ara hi tornarem. Però és que a la vegada, els que l'acusen d'això, o el titllen d'això, de Fugado, i fins i tot aquells que no estan d'acord en que sigui un Fugado, li deneguen la condició d'exiliat. L'acusen, el titllen de Fugado, però li neguen la condició d'exiliat. Alguns ho fan perquè diuen que el seu exili és molt còmode, a diferència del que va passar a l'època republicana, quan els republicans van passar la frontera en condicions molt, molt tràgiques, alguns, fugint de les tropes franquistes. Allò sí que era un exili. Però dins l'exili republicà, tots sabem, és una qüestió purament objectiva, que hi va haver molts tipus d'exili. Hi ha gent que va tenir un exili més còmode i altres que van passar a l'exili en condicions realment molt, molt fumudes. Però aquests membres de govern o intel·lectuals que van aconseguir instal·lar-se d'una manera més raonablement còmoda en aquest exili, ningú ha pensat mai a dir que no eren exiliats, perquè la seva situació va ser millor que la d'un altre exiliat. I, en canvi, ara això es fa servir. Per tant, com veurem tot seguit, i ja comencem a deixar clar, l'exili, la condició d'exiliat, no depèn de les circumstàncies personals de qui el pateix, sinó de la seva situació administrativa o jurídica. Però què farem? Ja veiem que, només d'entrada, trobem un biaix del llenguatge que té com a conseqüència desvirtuar el significat dels conceptes que utilitzem només per satisfer interessos polítics o rancúnies personals. Anem a la qüestió una altra vegada. És Carles Puigdemont, com la resta dels qui el van acompanyar, un fugit de la justícia? Tècnicament, tots sabem que no és així, perquè quan van marxar de l'estat espanyol no estaven subjectes a cap requeriment judicial i, per tant, podien circular tranquil·lament per tota la Unió Europea. Però si tornem al cas anterior de l'exili de la República, quan van marxar i van travessar la frontera en aquelles condicions tan terribles que abans hem citat, la majoria no tenien cap ordre de detenció ni obert cap procediment judicial. Ara bé, sabien molt bé, estaven plenament convençuts, que si es quedaven en territori espanyol, doncs allò que en deien la justícia franquista, que no era sinó venjança, acabaria tenint conseqüències, en alguns casos, irreparables per ells.
Molt més dràstiques.
Per tant, no tenien cap causa judicial, però, en canvi, van fugir. Van fugir de la justícia, allò que en el territori franquista s'anomenà justícia, però que, en definitiva, sabien que en aquells moments seria per ells un destí a evitar, si podien. Per tant, van anar a l'exili. Sembla que ja podem començar a treure algunes conseqüències de cara a el que són el significat ordinari d'aquests conceptes. Exili. Quin és el significat d'exili? Algú s'exilia quan abandona voluntàriament el seu país per evitar les conseqüències que li comportaria l'aplicació de les lleis d'aquest país. Això sembla bastant senzill, no? Bastant, diguem-ne, no fàcilment objecte d'interpretació. Abandona voluntàriament el seu país per evitar les conseqüències que comportaria l'aplicació de les lleis d'aquest país. Alguns exiliats, sabem, demanen asil polític perquè va tenir una protecció, que no els vagin a buscar i se'ls emportin. En tenim un cas recentíssim a l'estat espanyol. El candidat a les eleccions veneçolanes ha demanat asil polític i l'estat espanyol li ha concedit. És un exiliat que fuig de la justícia del seu país. Hi ha un altre concepte similar, que és el desterrament, que avui dia ja crec que està pràcticament en desús, que és quan la justícia estableix que tu has de marxar obligatòriament. No pots estar en aquell lloc, però això ara no és el que estem ara discutint ni analitzant. Resumint, doncs, si el senyor Puigdemont i els seus companys van abandonar precipitada i discretament el país, és perquè fugien d'una justícia que sabien absolutament del cert que seria injusta amb ells. I, de pas, perquè sabien també que des de l'exili podien continuar la seva lluita per l'alliberament nacional de Catalunya, millor que no pas des de l'interior. Per tant, important, acusar o titllar a un exiliat de que ha fugit és com acusar un solter de no estar casat. Justament per això és solter, perquè no està casat. Justament per això és un exiliat, perquè ha fugit. En quin sentit té acusar algú de que ha fugit de la justícia per exiliar-se? Que realment és una cosa com intentar negar-ho. No, és que no ha fugit. Clar que ha fugit. Ha fugit d'una justícia injusta. Clar, un exiliat no se'n va del país perquè li ve de gust o per tenir noves experiències. Se'n va perquè la justícia del país on està el persegueix d'una manera que és absolutament inacceptable. Ara bé, tots sabem que aquí hi ha també matisos i perspectives diferents. Si algú ha comès un delicte comú i se'n va del país, estigui ja jutjat o no, en diem que és un pròfug. Un pròfug. Quan algú és un pròfug o quan algú és un exiliat? Doncs aquí només hi ha un criteri. Quan es reconeix per part del país receptor i de la majoria de països de l'entorn que aquella sentència o procediment judicial és injust, i especialment quan és per causes polítiques. Llavors parlem d'un exiliat i no d'un pròfug. Clar, pel país d'origen i per la majoria de ciutadans d'aquest país, les seves lleis són justes. I els individus que han fet aquest pas són delinqüents, que no mereixen ser tillats d'una altra cosa. I ells, aquesta justícia es limita a perseguir i impressionar delinqüents. I això sabem que passa molt bé que passa a països com Turquia i a Rússia i a l'època franquista i a algunes altres èpoques en el nostre país.
Recents.
En el nostre país recentment. Aquesta tesi la podem corroborar de manera molt, molt propera. Ara bé, quan el conjunt de la comunitat internacional es posa d'acord en acceptar que una determinada situació és un exili, doncs no hi ha molt més a discutir. En el cas que ara estem analitzant, que és el cas del president Puigdemont i tots els qui l'han acompanyat, i els que més tard han anat també prenent aquesta decisió, que fa molt poc temps ha continuat produint-se, totes les instàncies judicials europees on s'han presentat aquests exiliats han comunicat a la justícia que els reclamava que les lleis que intentaven aplicar-los no eren justes, o almenys que no tenien cabuda en l'ordenament jurídic europeu. Potser sí en altres ordenaments jurídics, com el de Turquia o el de Rússia, però no en l'europeu. I, per tant, que per aquesta reclamació que els feien no els podien lliurar. Si haguessin comès un delicte comú, si fossin drogadictes o narcotraficants o violadors, la deportació al país reclamant hagués sigut pràcticament automàtica.
Ipso facto, sí, sí.
Ja sabem que això del delinqüent és relatiu a l'època republicana. Ens ha passat també que l'exili republicà a França, quan va ser França ocupada pel nazisme, aquelles raons per les quals aquells individus eren considerats exiliats van passar a desaparèixer i van tornar a ser delinqüents. Per això el president Companys va poder ser detingut amb autorització de les autoritats franceses perquè va passar d'exiliat a delinqüent. Però, en el cas que ens ocupa avui, sembla que podem dir sense cap mena de dubte que el nostre 130 president és un exiliat que va fugir de la justícia espanyola per motius polítics, com totes les instàncies internacionals han reconegut fins al dia d'avui. Llavors, això és tan clar, no? Aquesta anàlisi sembla que és força clara i no és gaire discutible. Per què hi ha tanta gent de tots els bàndols entestada a negar l'evidència i a dir que ni és exiliat, ni ha fugit, o sí que ha fugit, a crear, en definitiva, una nova realitat, un nou llenguatge? Aquest és un cas que tots coneixem i, per tant, que ens serveix per fer aquesta introducció al que volia realment plantejar avui. Perdó.
Salut.
Sí, aquest començament de temporada encara no tenim...
La veu entrenada.
La veu entrenada.
Tot arribarà.
Què és? Amb la mistificació del llenguatge, amb la perversió del llenguatge, podem arribar a provocar un mal que arribi a ser incurable.
Però interessant això que deies, tant perversió i corrupció d'una banda com mistificació de l'altra.
Sí, sí. No és un fenomen que estigui exclòs només en un sector de la societat. És absolutament general. Està acceptat per tothom que el llenguatge com a eina de propaganda, de difusió del missatge que m'interessa fer arribar, el puc fer servir com vulgui, de la manera que sigui més adequada per arribar a crear, a convèncer o a crear el dubte en aquells que m'escolten o em veuen, i així jo obtenir el meu interès, el meu benefici, en tots els camps, en tots. No parlo, si un dia podem parlar de la publicitat, si vols. El problema és que la publicitat, com algun cop ja també n'hem parlat aquí, va degenerar d'informació a desinformació. En el seu origen era informació. Jo fabrico una cadira i faig publicitat, informo als altres, a la ciutadà, que jo fabrico cadires i, per tant, que si algú vol una cadira, que ho tingui en compte. Això és l'origen. Ara la publicitat el que fa és generar, ja sabem, necessitats per poder aconseguir el consum aquest constant, que no sigui mai satisfactori del tot, que s'hagi de repetir compulsiu. I això, el problema és que ha envaït tots els camps socials. Ha passat del camp de publicitat a tots els camps socials. I un d'ells més important és, evidentment, la política, però no l'únic. El llenguatge, si el retorcem d'aquesta manera tan exagerada, acaba de perdent el seu significat primigeni i deixa de ser útil. I ara ens serveix per allò que és fonamental, que és entendre'ns. I si no ens entenem amb les paraules, no hi ha un mitjà molt més antic i pràctic d'entendre's, que són, amb perdó, les hòsties.
De debò?
Sí, és un mitjà en el qual ens entenem.
Sí, però passem de les paraules a...
Exacte, és a dir, sí, tu fixa com evoluciona una discussió. Comença amb les paraules, continua amb els insults, que són, diguem-ne, cops de punys verbal, i acaba. I tot són maneres de relacionar-se. Mentre ens mantenim amb les paraules, tot és reversible. Quan arribes a la violència, moltes vegades no hi ha res reversible, tot i que les paraules poden ser difícils, a vegades, de revertir, també. El llenguatge sabem que és un complex, un delicat mecanisme de convencions socials, en què ens posem d'acord amb el significat de les paraules, de fet, dels conceptes. Però, bueno, la diferència paraula-concepte avui no...
No hi entrem.
No hi entrem, perquè aquí tampoc no és imprescindible fer-ho. Les paraules adquireixen significat amb la pràctica constant, habitual, dels parlants. I aquest acord a vegades és més implícit, a vegades és més explícit, a vegades hi ha més ambigüitat a l'hora d'interpretar-lo. Per exemple, quan parlem de cadira, doncs això no acostuma a portar massa problemes d'interpretació. Ens entenem ràpidament quan diem cadira. En canvi, si diem democràcia... Ui, aquí els acords sobre aquesta paraula ja són més delicats i més problemàtics. Algun dia hem dedicat un programa justament a parlar-ne, d'intentar-ho aclarir una mica. Aquí hem fet una anàlisi ara molt sumària de dues paraules, fugit i exiliat, i hem vist que, bueno, en el seu significat ordinari no hi ha massa tela d'allà, és un significat molt clar. I, en canvi, hem vist com una cosa tan clara com aquesta, doncs, era també possible d'interpretar, falsejar, desnaturalitzar, degut als meus interessos. Algú podria dir, home, però al final tots ens entenem, tampoc cal ser tan prim mirat, etc. Si continuem per aquest pendent de proposar que significats... una cosa diu una cosa i en realitat en diu una altra, que absurds o contradictoris són admissibles, buidarem el llenguatge del seu significat i, com deia abans, no podrà fer la seva tasca. I qui en surt perjudicat és el ciutadà, que queda desprotegit, que queda a mercè d'aquells que tenen més poder o influència. És a dir, es posa en risc la cultura de progrés. Hi ha un altre univers simbòlic molt poderós que també és molt també fràgil i delicat, són les matemàtiques. Són uns símbols que també tenen a veure amb la realitat d'una manera estranya, com les paraules, però que ens serveixen per manipular, de fer grans construccions que després canvien la realitat. Si els matemàtics es posessin a discutir sobre el significat dels símbols matemàtics perquè no els agrada, no els hi va bé o pels seus interessos, la matemàtica en dos dies acabaria absolutament enderrocada. Seria un munt de deixalles intel·lectuals. Ens pot passar el mateix amb el llenguatge. Deia Orwell fa ja algun temps, construiran les teves frases per tu, fins i tot pensaran els teus pensaments per tu, i si cal faran l'important servei d'ocultar parcialment el seu significat, fins i tot a tu mateix. És en aquest punt quan es fa palesa la connexió especial entre la política i la degradació del llenguatge. Aquesta invasió de la ment només es pot prevenir si un està constantment en guàrdia contra elles i cada frase d'aquest tipus anestesia una part del cervell. I més recentment, Jordi Graupera ens deia en una de les seves obres: hem de començar per deixar de traficar amb les paraules que inventen els oportunistes per evitar que pensem. Hem de deixar de convertir en moneda corrent els eufemismes que no signifiquen res. Com dèiem fa un moment, potser aquest cas que hem triat no és dels més greus i al final ja ens entenem i a veure, tampoc cal ser tan primirat. No es tracta del cas en si, l'hem triat com a model. Es tracta que estem en una època en què, per interès polític, social, econòmic, no hi ha inconvenient en prostituir el llenguatge. Fins i tot en aquells termes en què no hi ha discussió. Fins i tot en aquests. I un cop l'hem deixat perdre, aquest significat, aquesta utilitat del llenguatge, per cada pas particular, doncs no valia la pena posar-s'hi i tampoc no eres tan greu, al final trobarem que ja no hi serem a temps. Orwell, que havia viscut i experimentat personalment aquesta angoixa de la perversió totalitària del llenguatge, ens exhorta a estar constantment en guàrdia, no deixar passar-ne ni una, denunciar sense miraments ni contemplacions els falsaris i les seves falsedats i mistificacions. Perquè, com diu Graupera, considerarem menys perillosos els traficants de paraules que els d'armes o de drogues? Tots sabem, des de Gorgias, el famós sofista, que no hi ha arma més potent i perillosa que la paraula. No la podem deixar en mans dels delinqüents, dels traficants de la paraula. Com tampoc creiem que es pugui deixar en mans dels traficants d'armes les armes de foc. I això no és cap broma.
Com hem trobat a faltar aquestes reflexions. Pere Martí, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
A reveure. Bueno.
Minutet i ens plantarem a 12:15. Sabeu que al llarg del matí tenim 3 cites amb l'actualitat del Penedès. Són aquests flaixos informatius que arriben puntualment a 12:15. Anem pel tercer i després retrobada, en aquest cas amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu espai Com ser tu, on avui abordem la tornada a la rutina.